Àngel, simpatiquíssima, que tinguis un molt bon dia.
Per molts
moltes
anys.
Moltes gràcies, quina il·lusió.
Que vagi bé.
Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio.
Senyores i senyors, bon dia. Alberto Núñez Feijóo passa l'ofensiva i proposa una moció de censura contra Pedro Sánchez per convocar immediatament eleccions. És l'oferta que va fer ahir, comptant amb suport de tots els partits que han demanat eleccions, incloent-hi Junts i el PNB.
I parece ser que hay algún movimiento por ahí, porque fíjese, desde Vox al PNV, pasando por Junts, por UPN, 184 diputados estamos pidiendo eleccions immediates.
Coincidint amb el 8è aniversari de la moció de censura del PSOE per fer fora Mariano Rajoy, l'actual líder del Partit Popular va llançar l'oferta en una entrevista a Telecinco. La seva fórmula per seduir Junts i el PNB és advertir que vol un govern temporal sense la presència de Vox. Més detalls des de Madrid. Dani Sánchez Viaja.
Ni nacionalistes bascos ni independentistes catalans volen anar de la mà de Vox en una moció de censura, però sí que donen la legislatura per acabada. Això s'aferra a Feijóo per intentar seduir-los amb la seva última proposta, que va llançar ahir des de Telecinco. Un govern monocolor que servirà per, segons ell, netejar les institucions i posar les urnes.
Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún gobierno. Constituir un gobierno para activar la convocatoria electoral no se necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara.
Però el PSOE s'ho mira amb calma perquè sap que al PP no li donen els números i acusen Feijóo de voler arribar a la Moncloa amb dreceres i a cavall d'unes investigacions judicials que, diuen, no són casualitat. Des de Madrid, Dani Sainz viaja pel matí de Catalunya Ràdio.
Ahir l'anunci, ahir la proposta, avui els detalls i les respostes, perquè avui el líder del PP presentarà el seu pla a les jornades del Cercle d'Economia a Barcelona i a les 9 el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, respondrà a l'oferta de Feijóo en una entrevista a aquí, al matí de Catalunya Ràdio. La premsa de Madrid dona per fet que Feijóo aprofitarà l'oportunitat que té de dirigir-se als empresaris catalans per demanar-los que pressionin Junts, un moviment que ja ha intentat en el passat, de moment sense sort. Anem cap a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
Què tal, bon dia.
Tània, Feijóo ha acompanyat els seus moviments en públic d'algun acostament en privat?
El PP manté contactes oberts sempre amb tots els partits, menys amb Bildu. Aquesta és la resposta oficial del partit a si s'ha mogut alguna cosa pensant en la moció. A la seu del PP actuen amb prudència, amb calma. Reconeixen que no tenen pressa perquè saben quina és la negativa que troben a Junts i PNB i, de moment, no volen fer moviments en fals.
Sí, el cert és que fins ara Junts i el PNB, tot i les distàncies amb Sánchez, s'han negat a sumar amb PP i amb Vox.
Sí, perquè no volen ser moneda de canvi. La responsabilitat no és d'ells, això és el que ens expliquen. És un missatge en què coincideixen PNB i Junts. La pilota està a la taulada del PSOE per convocar eleccions o a la del PP per buscar els aliats que calgui per forçar un canvi de govern. Però, com deies, existeix la via també dels empresaris que Feijóo pot explorar avui a Catalunya. A Madrid, el líder de la COE, Antonio Garamendi, ja demana obertament eleccions.
Unas elecciones podrían ser una solución. No hay una estabilidad en el país. La imagen que estamos dando en el exterior no es la mejor. Lo digo en nombre de las empresas, que lo que necesitamos es estabilidad, que no podemos es estar en esta situación bochornosa.
Veurem què diuen els empresaris catalans avui al Cercle d'Economia. Veurem què diu Turull per part de Junts avui al matí de Catalunya Ràdio a partir de les 9. A tot això, Tània, Sánchez va reunir ahir l'executiva del PSOE i va demanar tancar files.
Sí, va donar argumentari i munició als seus per seguir endavant, tot i la situació complicadíssima per al PSOE. En públic, Sánchez ha parlat de males maneres que usa l'oposició per arribar al poder. Ahir a porta tancada, en la primera reunió, després dels casos Zapatero i Leire Díez, va insistir que el PSOE col·laborarà amb la justícia, però va qüestionar la rapidesa, diu, amb la que la justícia actua, si els casos són del PSOE, com per exemple de la seva dona, o si és molt lent quan afecten el PP, per exemple, diu, i va recordar a porta tancada, que la parella d'Ayuso encara no ha tingut judici pel seu frau fiscal.
Així estan les coses. Gràcies, Tània. El PP ha deixat fora de la seva oferta Esquerra, que manté el seu suport a Sánchez. Però el grup d'Esquerra Madrid passa per les seves pròpies turbulències. Pol Foradada, bon dia.
Bon dia, sí. El diputat d'Esquerra al Congrés, Jordi Salvador, va carregar ahir públicament contra
el portaveu del seu grup, Gabriel Rufián, pels moviments de Rufián d'encapçalar un moviment polític a l'esquerra del PSOE a nivell espanyol. En una piulada, Salvador va dir que Esquerra no és cap plataforma personal ni un espai polític per llançar ultimàtums. I ho diu per l'amenaça de Rufián de no tornar-se a presentar amb els republicans si no es complien certes condicions. Salvador va acabar advertint-lo que, si cal, alguns parlaran en públic i s'acabarà textualment la tonteria.
Tots aquests moviments a Madrid passen quan, en teoria, encara falta gairebé un any per tornar a votar. Seran les eleccions municipals del 2027. En aquest context, els alcaldes del PSC es protegeixen per no pagar els casos judicials que envolten el PSOE, ens ho explica l'Albert Prat.
Sí, alguns alcaldes socialistes consultats per Catalunya Ràdio admeten fora d'antena que estan tocats i desorientats, sobretot pel pes històric que ha tingut l'expresident Zapatero a Catalunya. Tots demanen prudència, agafen distància i creuen que el temps els juga a favor, però encara que falti un any per les municipals, coincideixen que és moment de fer valer les polítiques municipals per retenir les alcaldies. Una estratègia que també ha defensat en públic l'alcaldessa de Sant Boi i portaveu del PSC, Lluïsa Moret.
Nosaltres tenim clar que hem de fugir del soroll, de coses que passen en altres dimensions, i els alcaldes i les alcaldesses el que estem centrats en governar i en treballar.
Moret també ha confirmat que el PSC ja ha enviat a l'Audiència Nacional les factures que li reclamava sobre la campanya de les catalanes de fa dos anys pel cas Leire. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I encara dos apunts judicials amb un impacte directe en la crònica política. El primer és el judici al germà de Pedro Sánchez.
El jutge va exonerar David Sánchez d'un dels càrrecs que se l'acusaven, l'acceptació de nomenament il·legal, perquè ha prescrit. En canvi, segueix acusat de tràfic d'influències i prevaricació pel seu nomenament com a coordinador de conservatoris a la Diputació de Badajoz. Ahir van declarar els seus companys de feina que van avalar la tasca de Sánchez a la institució.
Siempre estaba disponible.
Yo he tenido semanas de reunirnos todos los días.
Sí, teníamos reuniones.
I el segon, el cas Kitchen, en què s'investiga si el PP va fer servir fons per espiar el seu extresorer Luis Bárcenas. Ahir hi va declarar l'excomissari José Manuel Villarejo.
Amb una de freda i una de calenta per al Partit Popular. Villarejo, d'una banda, va assegurar que l'operació per espiar Bárcenas era legal, perquè l'objectiu era trobar els milions de l'extresorer del Partit Popular a l'estranger. En canvi, va assenyalar Mariano Rajoy, a qui va acusar d'aprofitar-se'n per perjudicar Bárcenas.
El señor Rajoy se aprovechó de esta operación oficial correcta que era para localizar bien el extranjero y para tal, para que si había algo que le afectaba a él, pues que también trincarlo.
Ho analitzarem a l'Àgora del Matí amb Vicent Sánchez, Sara González, Anna Grau, Javier Casqueiro i, com dèiem, la resposta del secretari general de Junts, Jordi Turull, a l'oferiment de Feijóo. Abans, un primer comentari de la periodista de l'Ara, Núria Orriols.
Feijóo es lamenta dia sí dia també de l'existència del govern de Pedro Sánchez, però el cert és que només li queda una opció, esperar que surti tot el que ha de sortir i desgastar el PSOE. Perquè malgrat que ahir va oferir una moció de censura a Junts i al PNB, el PP sap que no li faran costat en Vox, ni que no sigui el govern, i que fer-la ara donaria ales al sanchisme. A més, visualitzaria l'alternativa, que és Feijóo de bracet amb l'extrema dreta, una foto que li recordaria al votant d'esquerres decepcionat o nacionalista, que és això o Sánchez i els seus defectes.
El futur de la legislatura a Madrid és el principal tema del dia. L'altre, la visita del Papa. I les últimes hores, malestar en alguns sectors del catolicisme català per la presència de la llengua a la visita de Lleó XIV. La benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família es farà íntegrament en castellà.
El pontífex només utilitzarà dues frases en català a la salutació inicial de la missa, que seran en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant, i tot seguit, la pau sigui amb vosaltres. A partir d'aquí, segons el guió litúrgic que ha publicat el Vaticà, el Papa combinarà castellà i llatí, mentre que el català tindrà presència en la primera lectura, el salm posterior i el credo. Encara es desconeix si el Papa farà algun gest amb la llengua a l'homilia.
De moment, la publicació d'aquest guió litúrgic ja ha generat queixes en alguns sectors catòlics, Cèlia Forment.
Joan Maluquer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, lamenta que des de les altes esferes no s'hagi defensat més el català.
Si aquí haguéssim trobat una posició ferma de la nostra Església, jo crec que això hauria estat una mica diferent.
Òscar Escudé, president de Plataforma Plataforma per la Llengua.
Absolutament intolerable i una burla i un insult als catalans i molt especialment a la memòria de Gaudí.
I mossèn Cinto Busquet, rector del Maresme, recorda que Lleó 14 és conegut per la seva sensibilitat envers les llengües minoritàries.
Ha estat en més d'una ocasió a Catalunya, per tant coneix molt bé la situació, ha estat a Barcelona, ha estat a Badalona. No és per falta de sensibilitat.
Encara queda per conèixer en quina llengua intervindrà l'arcabisbe de Barcelona. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
La presència del català a la missa serà més reduïda que la que hi va haver en l'anterior visita d'un papa a Barcelona. Va ser la de Benet XVI el 2010.
Que el Senyor santifiqui amb el seu poder aquesta casa i aquest altar que oggi m'exercint el nostre ministeri perquè manifestim amb un signe visible el misteri de Crist i l'Església.
Així santificava l'altar de la Sagrada Família en una missa en què també va fer dos fragments en català. La celebració del 2010 tenia elements diferents de l'actual perquè s'hi van fer tots els rituals de dedicació de la basílica que van ser en part en català.
L'altre precedent recent de la visita d'un papa a Catalunya l'hem d'anar a buscar el 1982 en Joan Pau II.
Carol Boitila va pronunciar una homilia a Montserrat que va incloure un fragment també en català, però en la missa que va celebrar el Camp Nou es va dirigir en tot moment en castellà i en llatí.
Escucha, Señor, la oración de tu pueblo y concédele con bondad los bienes que te ha pedido. Reserva a la Iglesia de todo mal.
Des de l'Arcabisbat de Barcelona garanteixen, però, que Lleó 14 parlarà català en tots els actes.
Sí, de fet, ja hem avançat que la salutació a l'acte de l'Estadi Olímpic a Montjuïc també serà en català. Els organitzadors asseguren que no s'ha preparat la litúrgia pensant en proporcions idiomàtiques, però deixen clar que Lleó 14 és molt coneixedor de la realitat lingüística al nostre país. És cert que està més avesat a utilitzar el castellà, ens diuen, però que sap molt bé quin terreny trepitja. Això mateix ens explicava la monja Sor Lucía Caram la setmana passada aquí al matí de Catalunya Ràdio.
Parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família. Dirà algunes paraules segurament també a Montjuïc. És un papa que parla moltes llengües i que no té problema i que sap a on ve i té simpatia pel poble de Catalunya.
Sobre la presència del català en la visita del papa, el comentari de Ferran Espada.
La visita del papa Lleó XIV a Catalunya té una gran rellevància pels catòlics, però també pel conjunt del país, per la projecció que suposa. Per això decep que, en l'acte de més impacte, la missa i benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, el català sigui testimonial. Un papa que defensa la diversitat contra els efectes de la globalització en les societats i les cultures hauria de reflectir aquesta idea en cada país que visita. I a Catalunya, limitar el català a unes frases és una incoherència. I una mostra més que la jerarquia eclesiàstica espanyola és aliena a la realitat nacional i lingüística dels catalans.
I encara un altre detall de la visita del papa. Per si algú s'ho pregunta, Rosa Peral no formarà part del grup d'interns de Brians 1 que coincidirà amb Lleó 14 en la seva visita a la presó.
El pontífex farà una trobada d'uns 20 minuts amb una vuitantena d'interns. L'entorn de Rosa Peral explica que ella no ha sol·licitat ser una de les internes que hi participin, mentre que fons del Departament de Justícia concreten que només hi seran els reclusos que habitualment assisteixen a les misses dels diumenges, i que Peral no és una d'elles.
Seria, sens dubte, una de les imatges de la visita. Aquests són els principals temes del dia, i pel que fa al temps, avui tenim un petit canvi que ens durà més tempestes i una petita refrescada. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, una petita refrescada que es notarà sobretot a aquests llocs on hi hagi tempesta. Per tant, al Pirineu, al Prepirineu, a les comarques de Girona, és aquí on les tempestes podien ser més fortes, sobretot al nord-est. Poden arribar també a Osona, al Berguedà, al Lluçanès. A la resta tenim capes de núvols que ens aniran creuant, especialment aquest matí. Després entrarà el vent de mestral. Al sud de Catalunya podria pujar un palet la temperatura. La resta sí que baixarà. I també la tramuntana es farà notar a la zona de l'Empordà.
2:15 del matí. Avui al matí de Catalunya Ràdio també entrevistarem Jorge Dion i autor de Pornocràcia.
Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. Peugeot.
Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari, i en David del Gos Pigall, que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
Només pel fet de comprar el cupó diari?
Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'ONCE. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
Mira que bé!
Quan et trobes amb un venedor de l'ONCE, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
ONCE. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El matí de Catalunya Ràdio.
Repassem els bàsics del matí amb Marc Jurado, Pol Foradada, Lara García i Marta Viana. Bon dia.
Bon dia.
Continua l'estira i arronsa a l'Orient Mitjà. Donald Trump ha dit a la cadena ABC que creu que arribarà a un acord amb l'Iran la setmana que ve, mentre pressiona Israel. Ha anunciat un alto al foc entre Israel i Hezbollah que ha generat malestar a Jerusalem.
El govern israelià ha assegurat que continuarà els atacs si ho considera oportú. Segons explica el mitjà Axios, Trump hauria parlat amb Netanyahu i li hauria dit: ets un maleït boig i un ingrat.
Tot i la promesa d'un acord de pau aquesta nit, hi ha hagut nous atacs creuats.
L'exèrcit dels Estats Units ha tornat a enviar míssils aquesta nit a objectius militars de l'Iran, mentre que el règim dels ayatolàs hi ha respost amb un atac a una... atacant una base aèria dels Estats Units i quatre vaixells que intentaven travessar l'estret d'Hormuz.
Trump manté la retòrica dels últims dies, combinant la promesa d'un acord de pau amb amenaces a l'Iran. Corresponsal a Washington, Oriol Serra.
Els Estats Units volen enviar una imatge de fortalesa davant del món. El president Donald Trump fins i tot ha arribat a dir que les eleccions de mitja legislatura, les midterm, no l'amoïnen i manté el to amenaçant.
L'Iran vol arribar a un acord, però de moment encara no hi som. No estem satisfets, però ho estarem. O això, o haurem d'acabar la feina. Estan negociant, però ja veurem què passa. Potser haurem de tornar enrere i acabar-ho, potser no.
Trump, que ahir va dirigir una reunió del seu gabinet davant les càmeres, ha tornat a insistir que el seu és un govern d'èxit amb inversions mai vistes als Estats Units i amb una producció de petroli insòlita. El secretari de Defensa ha arribat a comparar Trump amb els presidents Lincoln i Washington per l'empremta que assegura que deixarà a la història del país. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
I aquesta nit, Rússia ha enviat un nou atac massiu de drons i míssils contra Ucraïna. De moment ha provocat almenys 10 morts i més d'un centenar de ferits. Corresponsal a Moscou, Cristina Solias.
Kiev ha estat sota un intens bombardeig durant tota la nit, però no ha estat cap sorpresa. Zelensky ja havia demanat a la ciutadania que refugiés en llocs segurs en previsió d'un atac així. El Kremlin feia 10 dies que acumulava míssils i drons i que havia amenaçat amb una escalada. De fet, fins i tot havia recomanat evacuar la capital ucraïnesa perquè atacaria sistemàticament els centres de presa de decisions. A més, Putin ahir a la nit va declarar que Zelensky, amb els últims atacs contra civils, ha portat la guerra a una nova dimensió. El que no admet el president rus és que el seu exèrcit no avança al camp de batalla, ha perdut la superioritat de drons i que no pot protegir les seves ciutats i la seva infraestructura energètica.
Mentrestant, Europa ha donat via lliure perquè els estats de la Unió Europea instal·lin en països estrangers centres per deportar immigrants en situació irregular, seguint el model de la italiana Giorgia Meloni. La decisió endureix com mai la política migratòria dels 27. Brussel·les, Bruno Fortea.
Els centres s'hauran d'obrir en països que respectin els drets humans i els menors no acompanyats en quedaran al marge, però la resta de migrants irregulars seran susceptibles d'acabar-hi tancats mentre resolgui el retorn definitiu als seus llocs d'origen. Les ONGs ho denuncien, però el comissari europeu de migracions, Magnus Brunner, ho celebra.
Jo diria que hem posat ordre a casa nostra, a Europa, i això és fantàstic. El pacte reforça les nostres fronteres exteriors i també ens dona unes normes d'asil justes i fermes.
Dins dels països europeus, les autoritats també podran sancionar i detenir migrants irregulars durant un màxim de 2 anys i mig, quan es neguin a marxar, i s'enduriran els requisits per aconseguir l'asil polític. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
I una dada sobre la percepció de la migració. La població espanyola visita més sovint el metge de família, consumeix més medicaments i té més malalties cròniques registrades que no pas la població nascuda a l'estranger.
Els immigrants fan servir més les urgències i menys l'atenció primària i les visites de seguiment, sovint per problemes amb l'idioma o per desconeixement. Són dades del Ministeri de Sanitat. Amb aquest resultat, la ministra, Mònica García, ha volgut trencar la brama que els immigrants col·lapsen el sistema sanitari.
Cuando estamos hablando del colapso de nuestro sistema sanitario, el colapso de nuestro sistema sanitario se debe a una baja inversión, se debe a los recortes y se deben a las privatizaciones. Esto es lo que está amenazando nuestro sistema nacional de salud.
Salvador Illa anuncia l'acceleració d'obres en infraestructures clau amb la col·laboració del sector privat. El president va prometre una inversió de 3.300 milions d'euros. Joan Vilaplana.
Amb l'objectiu de seduir el teixit empresarial, el president va inaugurar ahir les jornades del Cercle d'Economia anunciant un pla d'inversió público-privada per retallar de 20 a 6 anys el calendari de treballs estratègics com el desdoblament de la C-16 al Berguedà.
Perquè el moment de fer-ho és ara, perquè tenim la capacitat i perquè el país ens ho demana.
Una mesura que Teresa García Milà, presidenta del Cercle, va rebre amb els braços oberts, no com les polítiques del govern d'intervenció en el preu del lloguer.
Pot moderar preus a curt termini, però acaba sent una mesura regressiva.
Prefereixo equivocar-me i rectificar, però no fer res.
Illa va defensar la necessitat de tancar el nou model de finançament aquesta legislatura. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
I un altre anunci, el Cercle d'Economia Barcelona tindrà un vol directe amb Taipei a partir de l'any vinent.
El trajecte sense escales fins la capital de Taiwan el farà la companyia Starlux Airlines. Ho va anunciar el president Salvador Illa, que defensa que els vols directes fan que l'aeroport del Prat sigui més competitiu, sobretot en el context actual.
No ens podem ni encongir ni adormir. La crisi de l'Orient Mitjà afecta vols de connexió amb Àsia que fan escala als hubs, com Dubai o Doha.
Tot això quan el Ministeri d'Hisenda engega la maquinària per reactivar la seva proposta de sistema de finançament.
El Ministeri d'Hisenda farà de manera immediata trobades bilaterals amb totes les comunitats per parlar de la reforma de finançament. La idea seria tractar-la al pròxim Consell de Política Fiscal i Financera i portar-ho al Consell de Ministres abans de les vacances d'estiu perquè el Congrés l'avali i entri en vigor l'1 de gener del 2027.
Aquí, un de cada 5 docents ja han votat a la consulta per decidir si accepten o no l'acord entre els sindicats i el departament.
Si un està en contra de tot això, no veig massa altra opció que anar a un escenari, per mi, de caos i de debilitament absolut del que és el sistema educatiu i també del moviment sindical. Però, en tot cas, no em poso gens en aquest escenari.
Això ens deia la consellera Niubó ahir al matí de Catalunya Ràdio. Tenen de temps fins dijous. Mentrestant, les mobilitzacions continuen. Els mestres van entrar a Montserrat en una jornada amb un seguiment del 10%. Avui les aturades afecten els centres del Barcelonès després de la jornada de protesta d'ahir. Maria Costa.
A la Catalunya Central, la protesta principal va ser al bell mig de l'abadia de Montserrat. 200 manifestants van entrar fins a l'atri de la Basílica cantant el Virolai. L'assemblea es va decantar a favor del no al preacord.
Tornen a ser engrunes per nosaltres.
Si pregunteu a la gent que està el dia a dia sostenint les aules, aquest preacord no resol l'emergència educativa que ara mateix té l'educació pública.
A mi només està bé arribar a final de mes i estar content amb la nòmina i el dilluns següent tinc els mateixos problemes a l'aula.
A les protestes de Girona, demà a la seu de la Generalitat, hi van participar 400 docents que optaven majoritàriament per dir no a la consulta. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
Les protestes avui al Barcelonès ja es comencen a fer notar. Tenim notícia d'una aturada a la Gran Via de Barcelona, a l'alçada de la Campana. Un grup de docents estan fent, doncs, aquesta protesta en aquesta via d'entrada o sortida de Barcelona. Ho seguirem a l'espai del trànsit. I mentrestant, a València, la policia ha expedientat l'antidisturbis que va agredir una professora jubilada.
Va ser diumenge, durant la mobilització dels mestres, quan la gent va empènyer sense motiu la docent i li va trencar el nas. L'agredida presentarà denúncia.
I novetats també sobre el tiroteig a Badalona.
La Vanguardia avui, citant testimonis del els fets, explica que el pistoler va disparar contra les menors. Recordem que la principal tesi dels Mossos d'Esquadra és que la nena de 10 anys ferida no era cap objectiu i que va ser ferida per una bala perduda. Mentrestant, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, admet que part dels veïns del barri de Sant Roc viuen amb por perquè hi ha famílies molt conflictives vinculades al narcotràfic. En declaracions en aquest programa, l'alcalde va lamentar la poca capacitat d'actuar que té la policia.
No disposen, doncs, de les eines suficients, no? Hi ha immobles que acumulen denúncies, que generen inseguretat, que són coneguts per els veïns, per la policia, però els marges legals d'actuació són limitats i això genera una frustració social i general.
Tot això quan ahir es va conèixer un altre tiroteig al cap de setmana. En aquest cas, a Tordera, al Maresme.
Hi ha dues persones detingudes, una de les quals ferida per arma de foc. Les van detenir després que els agents detectessin un vehicle fugint a gran velocitat d'una zona de Tordera on Més tard es va descobrir que hi havia una plantació de marihuana dins d'un habitatge. Se sospita que l'incident estaria, doncs, relacionat amb un narcoassalt.
Ahir al matí de Catalunya Ràdio vam parlar també sobre l'augment dels tirotejos amb el cap de la Regió Metropolitana Nord dels Mossos, Antoni Sánchez.
No ens tenim clar que qualsevol ús d'armes de foc a la via pública és del tot intolerable, i li he de dir que és un fenomen que ens preocupa, i sobre el qual estem actuant de forma decidida i substituïda. Vull dir que tothom sàpiga que estem molt a sobre d'aquest fenomen.
5 minuts i 2:15 del matí. 3CAT obre avui la convocatòria de propostes de malalties per escollir les temàtiques de la Marató de l'any que ve i del 2028.
La crida està oberta a associacions de pacients i de familiars de pacients, així com a entitats de recerca i societats científiques i de professionals de la salut. La Comissió Assessora Científica de la Fundació valorarà els temes i els presentarà al patronat, que decidirà quines malalties protagonitzaran la Marató. El formulari el trobareu des de les 10 del matí d'avui fins al 23 de juny al web 3cat.cat/marató.
I l'Hospital Vall d'Hebron estrena una nova planta pediàtrica d'oncologia hematològica, és a dir, destinada a nens que tenen càncer a la sang.
S'hi han invertit 7,5 milions d'euros de fons públics i privats. Duplica la superfície que tenia fins ara i s'ha passat d'habitacions compartides a individuals per millorar l'entorn dels infants. A més, també té habitacions tipus apartament familiar, tot plegat seguint estrictes mesures de seguretat i contra infeccions perquè són infants immunodeprimits. Albert Salazar, director gerent de l'Hospital Vall d'Hebron.
Però teníem que canviar la percepció, millorar la seva realitat, que és el canvi d'aquestes infraestructures, aquests equipaments, les cambres que eren on es fan els trasplantaments de moïdors amb totes les malalties de càncer, sobretot hematològiques, i això és un canvi brutal, és espectacular.
I en crònica cultural hem d'anar en primer lloc fins a Mèrida, on el teatre amb segell català ha triomfat als Premis Max d'Arts Escèniques.
La tercera fuga de Victòria Espumber s'emporta 3 guardons, mentre que l'espectacle No, de la companyia La Venidera, també guanya el premi a millor espectacle de dansa.
Enviada especial a Mèrida, Marta Vives.
La tercera fuga de Victòria Espumber, que es va poder veure la temporada passada al TNC i que hi tornarà l'any que ve, ha aconseguit 3 dels principals premis, entre els de millor autoria pel duet Victòria Espumber i Albert Pijuan.
Aquesta obra és un manifest contra la idea de la puresa de raça. I això, a mi, és una cosa que la tinc molt, molt arrelada.
I el de millor actor, per Ton Vieira.
Ai, deia, gràcies, Victòria, quin regal m'has fet.
El muntatge 1936 del Centro Dramático Nacional i dirigit per Andrés Lima, amb coproducció del Terrat, ha estat distingit amb el millor espectacle, Willy Toledo.
El teatro también tiene que ser un arma política también para denunciar el fascismo, que ya sabemos que nunca se fue, pero que cada vez está más cerca.
1936, que per cert encara no s'ha pogut veure a Catalunya. En dansa, el muntatge No, de La Venidera, és a dir, d'Irene Tena i Albert Hernández, ha estat un dels grans noms propis d'aquesta nit. Des de Mèrida, Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
Un altre gran nom, en aquest cas de la literatura, s'ha presentat a Barcelona Històries de fantasmes, el llibre de l'escriptora Siri Hasbet.
Un llibre sobre el dol i l'amor després de la relació de 43 anys que va tenir amb l'escriptor Paul Auster, mort el 2024. Explica, per exemple, com Auster li va dir poc abans de morir que volia ser un fantasma i que ell, efectivament, diu que va percebre la seva presència. Són declaracions al Catalunya, nit de Catalunya Ràdio.
I jo vaig notar la seva presència el dia que el vam enterrar. Era invisible, no vaig sentir-ne cap olor, no em va tocar, no vaig sentir res, però tu saps exactament on és aquella presència, en l'espai, i jo sabia perfectament en aquell cas qui era.
I un dels noms de les últimes hores és el d'una de les artistes més seguides del món, Taylor Swift. Perquè l'artista nord-americana se suma a Toy Story 5.
No posarà veu a cap personatge, com sí que farà Bad Bunny o Bizarrap, sinó que ha anunciat una nova cançó que formarà part de la banda sonora de la pel·lícula. La cançó es diu I Knew It, I Knew You, i la podrem sentir sencera a finals d'aquesta setmana. Per la pel·lícula encara haurem d'esperar fins al 19 de juny.
I atenció a això, perquè Clint Eastwood es retira als 96 anys.
Així ho ha confirmat el seu fill, el també actor Kyle Eastwood, en una entrevista a France Info. Als anys 70 i 80, Eastwood es va convertir en un dels actors més importants de Hollywood, amb clàssics com Sense perdó, Million Dollar Baby i El bo, el lleig i el dolent. Eastwood va estrenar la seva última pel·lícula com a director Jurado número 2 l'any 2024.
Publicitat i esports.
Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars. A partir de 12 anys. Compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu en efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
Llimonada natural Don Simón. Amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
Qui m'hagués dit mai a mi que un dia acabaria tenint una Skoda? I mira ara.
Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 21 de juny des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulten les condicions a Skoda.es.
Skoda. Gràcies.
Per què, mama?
Perquè sé que us ha costat molt fer la reforma per adaptar el bany. I, dona, per tot el que esteu fent per mi.
Gràcies a tu.
Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
Dusty roads beneath my feet. Every step a heavy beat. Shadows fall.
Dos quarts de nou del matí, ara els esports. Ansu Fati deixarà el Barça per quedar-se al Mònaco.
L'acord entre el jugador i el Mònaco ja està fet. El Barça cobrarà 11 milions, estalviarà la seva fitxa. D'aquesta manera, el club blaugrana aconseguirà una rebaixa salarial de 20 milions, computable en dues temporades, que li permetrà operar amb normalitat amb la norma de l'1+1. Tant ingresses, tant pots gastar. El Barça reserva un percentatge en cas d'un futur traspàs d'Ansu Fati.
I el Barça comença avui el play-off pel títol de la Lliga de Bàsquet.
Amb el partit de quarts de final a la pista de l'UCAM de Múrcia a partir de les 7, amb transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio i el 3CAT, Xenguelia, jugador del Barça.
Tenemos que olvidar de 2-1 o otros partidos, solo lo que hemos hecho mal contra ellos. Tenemos que corregir y hacer mejor, pero yo creo que dependerá mucho más sobre nosotros que sobre ellos.
També jugarà el Madrid-Tenerife, primer contra vuitè.
I l'Espanyol engega la nova campanya de socis.
Rebels d'arrel. Aquest és l'eslògan de la nova campanya.
Sí, papa. Quants pericos hi ha a Barcelona?
Amor, no importa els que hi hagi. L'important és que sempre hi ha lloc per un rebel més.
La intenció, consolidar 38.000 socis, dels quals 31.000 són també abonats. Riquelme diu que Raúl serà el director esportiu del Madrid si ell surt escollit president.
Y cuanto me lo conozco es que ya estoy segurísimo, que es que no hay otra persona más adecuada para ese puesto que él.
Són declaracions a la cadena SER. La niña mal dubta per començar el Mundial, encara recupera de la lesió, podria perdre's el debut el 15 de juny contra Cap Verd. L'Igualada, que guanya la pista del Barça 1-3 i empata la semifinal pel títol de l'Hockey Lliga. El Barça, que es classifica per les semis de la Lliga de Futbol Sala 4-6 davant el Valdepeñas, ara jugarà contra l'Inter. El Sant Andreu i el Mataró juguen avui el títol de la Lliga Femenina de Waterpolo. Hi ha Roland Garros, Rafa Joder-Esberev, Joao Fonseca Mensik, primers partits de quarts de final en dones, Andreeva, Sirsteas, Vitolina, Kostiuk.
Passen pràcticament 3 minuts de 8:45 del matí. El matí arrenca pendent de... principalment d'aquesta casa i d'aquest programa del Matí de Catalunya Ràdio, perquè d'aquí pocs minuts Jordi Turull respondrà en nom de Junts a la proposta de Feijóo de fer una moció de censura instrumental a Pedro Sánchez per convocar immediatament eleccions. Després, a mig matí, en tornarà a parlar el líder del PP des d'aquí, des de Barcelona, a les jornades del Cercle d'Economia. Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. Aquest matí el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, tindrà l'oportunitat davant l'empresariat català de defensar la moció de censura que proposa per fer fora Pedro Sánchez de la Moncloa. Aquestes últimes hores Feijóo ha pressionat Junts i els nacionalistes bascos perquè avalin una moció instrumental que tindria com a objectiu dissoldre el Congrés i convocar eleccions immediates. Recordem que el novembre passat, en un acte Foment del Treball, Feijóo ja va demanar ajut als empresaris catalans per convèncer Junts i Esquerra que donessin suport a una moció de censura.
I el Consolat dels Estats Units demana explicacions per l'incident a una sauna de Barcelona amb dues ciutadanes d'Israel. Redacció Marc Jurado.
Sí, en una publicació en català a les xarxes socials, el Consolat General de Barcelona diu que segueix de prop l'incident antisemita. Afegeixen que des del Consolat General condemnen, són paraules textuals, aquest acte de discriminació contra ciutadans dels Estats Units. Demanem una revisió exhaustiva del que ha passat. Per acabar, demanen una resposta també clara per part de les autoritats locals.
A Tortosa, avui, la plataforma Trens Dignes tornarà a queixar-se del servei ferroviari a l'extrem sud del país i per reclamar millores. Corresponsal Jordi Barranca.
Sí, unes reclamacions que es produeixen en un context com l'actual en què les dues línies de regionals d'aquí de Terres de l'Ebre acumulen incidències successives i en què una de les dues, a la R15, acumula queixes reiterades dels usuaris per falta d'inversió. A més, per millorar la mobilitat aquí a Terres de l'Ebre, la plataforma ha començat també una campanya per reclamar suport als ajuntaments per aconseguir la creació i la implantació d'un tren tram aquí a les Terres de l'Ebre. El primer ajuntament a votar-hi a favor ha estat el de la ciutat de Tortosa.
A Catalunya la selectivitat serà la setmana que ve. Avui ja la comencen 25.000 alumnes al País Valencià en un clima de crispació. València, Pepa Ferrer.
Bon dia. Doncs no es preveu que hi hagi incidències en unes proves que s'han blindat amb un 100% de serveis mínims, perquè ja són 23 els dies de vaga indefinida de professors en negociacions trencades amb la conselleria. Ahir la majoria sindical no hi va anar a les reunions per negociar, avui tampoc. I les mobilitzacions continuen. A nit, una acampada de professors improvisada al davant de la Generalitat. I avui, aquest migdia, manifestacions a València, Castelló i Alacant.
Avui els ajunts a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Sara González, Vicent Sánchez i Anna Grau, els diaris reflexionen sobre la moció de censura plantejada per Feijó. L'editorial de l'Ara assegura que el PNB i Junts estan incòmodes tant amb Sánchez com amb Feijó. El periodista Joan Tàpia escriu al periòdico que el PSOE està pitjor que fa un any, però que el PP no està pas massa més bé. I el Mundo critica en l'editorial que Pedro Sánchez demostra victimisme en relació amb la corrupció i bunkerització davant de la demanda d'explicacions. Ara passen 6 minuts de 8:45 del matí. Cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
Bon dia. A la línia R3 hi ha problemes en la senyalització i es registren retards de mitja hora. A més, atenció, perquè els trens inicien i finalitzen el seu recorregut a l'estació del Figaró, en comptes de fer-ho a la Garriga, on se solen agafar els autobusos fins a Barcelona. Per això, avui, Renfe recomana als viatgers que facin el transbord del tren als autobusos a l'estació de Centelles. Al marge d'aquesta incidència, el regional que va de Manresa a Lleida porta una demora de 45 minuts i al metro de Barcelona la línia L4 té freqüències de pas alterades perquè hi ha hagut una assistència sanitària a un passatger a l'estació de Verdaguer.
Això pel que fa al transport públic i les carreteres. Equip viari, Txell Garriga, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Punts vermells a aquesta hora?
Doncs mira, per manifestació, estan tallades la Gran Via a l'altura de la Campana i també l'Avinguda Meridiana a l'altura de Fabra i Puig. També un altre accident està tapant ara l'entrada a Barcelona per la C32 cap a la Ronda de Dalt, a l'Hospitalet, i també avui veiem bastant vermell a les dues rondes però en sentit Llobregat.
És la manifestació dels docents que us dèiem, que avui està convocada al Barcelonès. I punts taronja.
Doncs sobretot A2 i B23 entre Pallejà i Sant Joan d'Espí, també el nus de la Trinitat o l'AP7 a Santa Perpètua, però en principi avui sense incidències en cap punt.
De seguida parlem de la proposta de Feijó per arribar a la Moncloa, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio, Marta Viana?
Doncs ara ho dèieu, a les 9 entrevistarem el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, serà aquí a l'estudi 1 del matí de Catalunya Ràdio. Abans haurem comentat la proposta de moció de censura amb el periodista del País, Javier Casqueiro, a 11:15, secció de ciència, avui sobre el tabac i els riscos del vapeig, i a les 11 torna Sergi Pàmies amb la seva teràpia per a boomers. Avui amb expressions com mola cantidu, i penseu en les vostres expressions col·loquials de boomer, que és segur que en coneixeu més d'una.
Avui a l'Àgora, Vicent Sánchez, Anna Grau i Sara González.
Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
Eloi Cordomí, la calor afluixa una mica, bon dia.
Afluixa una mica, sí, bon dia, però només en algunes comarques, sobretot al Pirineu, Prepirineu, comarques del nord-est, que és on avui segurament a la tarda hi haurà tempestes i aquí refrescarà. En canvi, la resta, sobretot al sud de Catalunya, tindrem vent de mestral i la temperatura quedarà igual a la d'ahir o un palet més alta, podria pujar 1 o 2 graus, per exemple, a l'interior de les comarques de Tarragona. Avui també destaquem la tramuntana, que bufarà l'Empordà, sobretot a partir de tarda, vespre. Aquesta serà l'encarregada de fer baixar els termòmetres. I de cara a demà, sembla que el temps serà molt més tranquil. d'abril tornarà a pujar la temperatura. Estem a l'espera d'un altre episodi de tempestes. En aquest cas creiem que serà més fort, amb tempestes més violentes de cara a dijous. Una nova baixada entre dijous i divendres. Després, al cap de setmana, sí que espereu que sigui més tranquil, assolellat i més càlid una altra vegada.
Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir dilluns, substància líquida del cos que fa riure era humor. Avui dimarts, un Enigmàrius de moda. Clar, com el vestit d'un familiar que ha canviat de sexe. D'onze lletres. Clar, com el vestit d'un familiar que ha canviat de sexe. 11 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
Peugeot.
A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
Fes que el teu estiu es faci realitat amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Fes la reserva amb la tranquil·litat de canviar gratis la data o l'itinerari i amb les begudes, vols directes i autobús a port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
Molt honorable!
Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Saber triar val la pena, perquè quan tries la gamma de fotoprotecció Ciensan de Lidl des de 4,99, tens protecció certificada a preu Lidl. Per això Lidl és el súper número 1 en qualitat-preu segons la valoració dels consumidors. Lidl val la pena.
Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
Amics.
Rialles.
Llocs.
Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
I pot ser tot això sent professional.
I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
Contra tot pronòstic, es va convertir en Superman per sempre.
Era alt, força prim.
Necessitava més corpulència.
Descobreix l'autèntic heroi en una entrevista inèdita.
S'acabava de fer pública la notícia del terrible accident d'en Christopher Reeve.
La nostra missió és trobar tractaments per la paràlisi.
Christopher Reeve, l'etern Superman. Nits sense ficció. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
El Matí de Catalunya Ràdio.
En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, els periodistes Anna Grau i Vicent Sánchez i la periodista del Periódico de Catalunya, Sara González.
I de què han parlat fins ara a l'entrada a l'Àgora, Pol?
Doncs hi ha ganes de que arribi aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio el secretari general de Junts, Jordi Turull. Hi ha ganes de sentir la primera reacció a l'oferta de Feijóo, aquesta moció de censura instrumental. I hi ha ganes de parlar de les primàries de Barcelona, que aquí els que tenim el defecte de ser periodistes és una cosa que sempre genera bastant interès, un procés intern d'un partit.
Vosaltres no sé si esteu en contacte amb adolescents que tot el dia diuen bron o amb renta i això. Avui parlarem amb el Sergi Pàmies a les 11 d'expressions col·loquials, però de la generació boomer, perquè ara sembla que tot això sigui molt nou, però cada generació ha tingut les seves expressions col·loquials, com per exemple mola cantidubi, efectivi wonder. Anna, per què em fas aquesta cara?
Perquè jo això no he dit mai, jo seré boomer, però no...
Idiota.
Però no idiota, sí. A mi em semblava molt cursi. Totes les generacions intenten això encunyar un llenguatge, però n'hi ha que se'n surten millor que d'altres, suposo.
M'ho jures per Snoopy?
Mai. Abans per rintintint.
Tres quarts de nou del matí, pràcticament. Entrem a matèria. Un dels titulars del dia, Alberto Núñez Feijóo, que, per cert, avui serà a Barcelona, ha concretat les característiques de la moció de censura que planeja el PP. Ofereix a Junts i al PNB un govern de transició sense Vox i la convocatòria immediata d'eleccions a canvi dels seus vots per fer fora Pedro Sánchez. Anem en primer lloc fins a Madrid. Anna Tàpia, bon dia.
Què tal, bon dia?
Digues, Tània.
No, anava a dir que Feijóo que intentes explicar una mica millor, no? Fa un pas a més per treure Vox de l'equació, perquè sap que una foto amb els d'Abascal és el que més nosa fa PNB i Junts per deixar caure a Sánchez. Si li donen suport a la moció, un govern més del PP tindrà com a única funció, diu Feijóo, convocar eleccions. Però el nou ganxo llançat per Feijóo de moment no ha pescat res. Junts i PNB s'ho miren amb distància i mantenen que la legislatura està esgotada, però que no els toca a ells fer la següent passa i veurem què diu avui Feijóo davant dels empresaris catalans. A Madrid la pressió ja té una traducció clara. Ahir Antonio Garamendi, líder de la COE, demanava obertament eleccions, deia per una situació vergonyosa, humiliant, que dona l'actual govern.
De moment, per tant, tenim aquesta reacció dels empresaris espanyols. Veurem avui què diuen els empresaris catalans. Veurem, òbviament, què diu avui Turull al matí de Catalunya Ràdio i veurem també què diuen els bascos, tot i que si ens rematem a les paraules del cap de setmana no sembla que tampoc estiguin gaire disposats a jugar-hi. Gràcies, Tània.
Fins ara.
Incorporem també a la conversa Javier Casqueiro, periodista del País. Bon dia.
Bon dia, Francesc.
Segons la teva opinió, quines probabilitats té de prosperar una moció d'aquestes característiques?
A ver, la política española yo hace tiempo que ya no me atrevo a hacer pronósticos prácticamente de nada, ¿no? Pero no la veo, no la veo por ningún lado, no la veo por Junts, no la veo por el PNV y no la veo porque me parece que también es engañosa por parte del Partido Popular, ¿no? Yo creo que es engañosa para empezar porque no te has sabido trabajar durante todo este tiempo una relación medianamente normal con esos partidos, ¿no? Esos partidos que teóricamente son conservadores, ideológicamente en el aspecto económico cercanos. Los has estado insultando durante toda la legislatura y ahora ha llegado el momento de la verdad en la que estamos en este callejón sin salida, pues no tienes ni unas mínimas relaciones para tener una posibilidad de que prospere. Y en segundo lugar, porque es mentira lo de que es una moción de censura instrumental. Ayer mismo, en esa comparecencia donde Feijóo habló de que sería para convocar elecciones, a continuación nos explicaron que también para renovar prácticamente todas las instituciones y organismos del Estado que entienden que están contaminadas por el sanchismo, ¿no? Y eso no tiene ninguna posibilidad de salir adelante.
Feijóo demana coherència, diu, als partits que demanen un avançament electoral. Preveus que el PP incrementi la pressió sobre Junts, per exemple?
Sí, y lo va a hacerlo hoy en una institución importante como el Círculo de Economía en Cataluña, pero claro, yo creo que incluso eso, viendo cuáles son los planes del PP de Feijóo en ese discurso y en ese desayuno a puerta cerrada, es que está un poco como a destiempo, ¿no? Quiere ir a convencerles de que económicamente, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista política migratoria, desde el punto de vista de vivienda, pues él podría estar más cercano a las políticas que el propio Círculo que critica del gobierno de Pedro Sánchez, pero es que el problema no está ahí, ¿no? El problema ya lo hemos visto en esta legislatura en el Congreso. En eso pueden coincidir esos partidos, pero yo creo que lo que la base de la relación está tan contaminada que yo creo que no van a llegar ni siquiera a ese punto a discutir esa situación, porque están muy lejanos en todo lo demás, y Vox sigue estando ahí. Vox sería necesario, al menos para que esa moción de censura prosperase, y yo creo que eso no va a suceder.
¿Creus que tan allunyat està Junts com el PNB d'aquesta possibilitat?
Que està? Perdó?
Sí, si estan igual de allunyats de donar suport a aquesta hipotètica. Sí, sí, sí.
Yo creo que sí. Yo creo que en el fondo sí, porque, insisto, yo creo que lo peor de todo esto, y lo que no es creíble, es que tanto para Junts como para el PNV, Feijóo pueda ofrecerles algo en lo que ellos se puedan fiar, ¿no? Yo creo que ha sido tal el grado de mala relación. Ya nos hemos olvidado, Francesc, de las cosas que han dicho. Os recuerdo que en esta legislatura se ha aprobado la ley de amnistía, los indultos a los líderes del Procés, y las cosas que han dicho de ese partido, ¿no? Cómplices del sanchismo, mafia, etcétera. Entonces, ahora pensar que esos dos partidos van a olvidar todos esos agravios, yo creo que es una quimera.
No sé si creus que aquest escenari pot canviar sensiblement en cas que es continuïn coneguent detalls que greugin el cas Zapatero o el cas Lere, per exemple.
Puede pasar, ¿no? Yo creo que estamos viendo. Es verdad que estamos viendo, fíjate, no es solo con Junts y con PNV, ¿eh? Hay posicionamientos ya de Esquerra, de Coalición Canaria, incluso dentro de Sumar hay posicionamientos de que constatan que evidentemente esto está, yo te decía antes, en un callejón de sin salida, en un fin de ciclo, en una realidad en la que es muy difícil gobernar, ¿no? Y pensar que esto puede llegar hasta el final, hasta el verano de 2027 por parte de Pedro Sánchez, yo creo que es un absurdo. Ahora, yo creo que va a ser definitivo, efectivamente, hasta qué grado se ve la implicación de estos casos Zapatero, caso Leide, caso Cerdán, la sentencia de Ábalos en los próximos días. ¿Puede provocar movimientos y corrimientos? Sí. En cualquier caso, la estrategia de fondo de estos partidos es que es muy complicado con el PP necesitando a Vox en todo momento, ¿no? Yo lo veo muy complicado. Yo creo que esto tiene que pasar y debería de pasar, porque el presidente se dirá cuenta de que así no puede gobernar hasta el verano de 2027.
L'altra cosa, Javier, també, ara pensava, és què en pensa Vox, perquè, clar, quan Feijóo explicita que això, aquesta operació, passaria per un govern de PP i, per tant, d'alguna manera és intentar allunyar el fantasma de Vox, es presentaran com una víctima del bipartidisme?
A ver, Vox, yo creo que Vox, y es verdad que Vox es un poco el grano negro que le ha salido todo esto, ¿no? Pero ayer, fíjate, ya el secretario general decía, bueno, si es para echar al sanchismo, nosotros hasta nos apartaríamos un poco para disimular. El problema es que luego, en todas las encuestas, esta misma semana han salido un aluvión de encuestas, en todas las encuestas, lo máximo a lo que llega el PP de Feijóo es a 141, 142, 147. Es decir, necesitaría a Vox para gobernar España, ¿no? Y yo creo que esa perspectiva es la que llena de resquemores y de temores a todos los demás partidos, incluso a los otros socios que podrían tener algún tipo de relación con el PP, ¿no? Yo creo que Vox sigue siendo ese grano que va a imposibilitar prácticamente cualquier opción para Alberto Núñez Feijóo si es que el presidente no anticipa las elecciones.
Javier, gracias y buen día.
Una abraçada.
No sé, com ho veieu?
Home, em sembla que el Javier té bastanta raó. És que el PP, una cosa que no ha entès mai, és que el PNB va completament a la seva. O sigui, el PNB jo penso que és un planeta a part, però que a Junts, els partits, diguem-ne, catalans, el PP només els interessa quan ja governa. O sigui, no pots fer Pasqua abans de Rams amb Junts per Catalunya. Vull dir, això sí, un cop ets a la Moncloa, llavors sí, evidentment, perquè amb el poder s'hi han d'entendre, no? Llavors, home, sí, jo penso que és més fàcil que en un moment donat provoquin eleccions, o sigui, que tios, jo retiro el suport i hi ha eleccions, i que si el que Déu vulgui, que les guanyi i que les hagi de guanyar, que no pas fer suport a una moció instrumental, que no ens oblidem que la moció de censura del Sánchez de fa 8 anys també tot eren promeses de com a crear eleccions demà passat, i vaja, si ens despistem encara ens esperaríem. Llavors jo crec que amb això el PP intenta posar pressió amb uns socis que no li faran el joc i segueix, en canvi, cavant la tomba d'una relació que és complicada amb Vox, perquè, clar, els està dient no, jo per quedar bé amb vosaltres, de Vox... Vull dir que fa un pac a unes hòsties, resumint, penso.
Jo crec que el Javier explicava molt bé com el Partit Popular ha fet una política de terra cremada amb les relacions tant amb Junts com amb el PNB. cosa que és bastant poc intel·ligent en èpoques de fragmentació, en èpoques on no guanya qui obté més vots a les urnes, sinó qui és més capaç de teixir aliances. I en el moment de màxima debilitat de Sánchez, la seva resistència se cimenta justament en la incapacitat del PP i de Feijóo de construir una alternativa. I aquesta és la realitat. I si avui Feijóo està proclamant una moció de censura, és perquè no li puguin dir que es queda quiet i no fa res, però és més una escenificació i un intent de traslladar la pressió a PNB i a Junts per culpar-los d'estar sostenint el govern de Pedro Sánchez i que no es posi tant el focus en la seva debilitat, perquè jo entenc que ha de ser molt frustrant que tu, sent el cap de l'oposició i en les circumstàncies en les quals està aquest govern, assetjat el seu partit per casos de corrupció, però també amb la debilitat parlamentària que té, perquè la majoria de la investidura s'ha esberlat per complet, que tu no siguis capaç de poder activar un mecanisme constitucional com pugui ser la moció de censura i guanyar-la, ha de ser, certament, molt frustrant. Però insisteixo, el seu gran error ha estat fer política de terra cremada amb qui pot teixir aliances des del punt de vista ideològic i, en canvi, anar enfortint vincles amb un partit com és Vox. També la política s'ha d'entendre com un joc de contrapartides i aquí ens hem de preguntar què en trauria Junts de donar suport en aquesta moció de censura si el PP diu no a l'amnistia, no al català oficial a Europa, no a un concert econòmic, no al traspàs de competències com la gestió de la immigració. I el PNB, el mateix, no? Tres quarts del mateix. Hi han hagut insults molt sonors del Partit Popular al PNB, a un partit amb el que tradicionalment havia tingut uns vincles robustos. I en aquests moments el PNB, i això és crucial per entendre la seva posició, està governant amb els socialistes a Euskadi. No voldran pas tensionar aquesta relació, i més en un moment en què Bildu també li trepitja els talons a les enquestes.
Sí, és veritat que com a estratègia de seducció no sembla que ara mateix estigui massa ben enfocada. Vicenç,
No són uns grans seductors. Jo crec que amb la Sánchez-fòbia no n'hi ha prou. El senyor Feijóo i el PP es pensen que, bueno, que la resta de l'estat és Madrid i que tot el que allà és que hi ha una Sánchez-fòbia total, absoluta, això és compartit per tothom. I resulta que més que... Sí, hi ha, pot haver-hi una certa Sánchez-fòbia en alguns altres llocs, segons en quin lloc més o menys, però bueno, també hi ha altres coses. I la gran sort i la gran desgràcia del PP ha estat Vox. Sort perquè ells no fan majoria absoluta i perquè algú els presta el suport. I desgràcia perquè Vox és corrosiu i elimina qualsevol altra possibilitat, qualsevol altra de l'art parlamentari. I llavors, què ha anat passant? Bé, hi havia una tàctica que va també incorporar el senyor Feijóo, que és avançar eleccions autonòmiques, perquè aquestes eleccions demostren que el PP necessita Vox. I que, encara que Vox no entra en el govern, per tant, això que diu ara fa una mica riure, és igual perquè el PP no assumeix la política. És a dir, el PP ha assumit el discurs de Vox en primer lloc perquè se'l creu i en segon lloc perquè vol aspirar també a una part del públic que vol votar Vox com a, diem-ne, com a opció més pragmàtica. I això el converteix en un partit d'extrema dreta, buiga o no buiga. I només hem de mirar una cosa en aquest sentit, que és la política que fa el PP allà on mana, en aquests governs autònoms, no? I si un partit catalanista ha de mirar quina política fa pel que fa la llengua i la cultura al PP, al País Valencià i a les Illes Balears. És que és impossible defensar això, és que no hi ha cap coherència. I com que, a més, tothom sap que si el PP arriba a governar, ho serà o bé amb Vox en el govern, o bé amb el Vox, amb Vox fora, assumint-ne les polítiques, no, és que aquesta història... I jo també entenc que tot això és degut a la... I, a més, això, aquesta lectura no se sol fer, i és veritat, a la debilitat que té el senyor Feijóo, a la debilitat com a dirigent, a la debilitat del seu partit, etcètera, etcètera. Per tant, viurem tot això, i al final el senyor que tindrà... I quan algú diu, no, jo no ho veig clar, jo no crec que el PSOE aguanti, tot dependrà. Si Sánchez és capaç d'aguantar fins a final de legislatura, fins l'any que ve, aguantarà. I ja està, I si ell es doblega o alguna notícia, alguna sentència, o, sobretot, també, si es demostrarà que el PSOE està, d'alguna manera, lligat a un d'aquests casos, tot això... Però no canviaria per Junts o pel PNB, canviaria per Sumar. I canviaria per Esquerra. Que canviaria per Sumar, bàsicament. Ara, pot aguantar això el senyor Sánchez? Bueno, això jo crec que no ho han de dir politicòlegs, això ho han de dir els psicòlegs, ja està.
No, sí que és veritat que hem de tenir en compte que, clar, és una trampa també dir no, és una moció de censura absolutament instrumental, simplement per convocar eleccions. Ja, però els tempos de després de convocar eleccions es poden fer molt llargs.
I que vol fer moltes coses abans d'anar a les urnes, no? Vol netejar-ho.
Sí, de 2015 a 2016 vam estar 11 mesos.
Un any se tirarien. És que ho sap qualsevol.
Clar, i per tant, això donaria marge com a mínim a un any de presidència de Feijóo, o, bé, tampoc ens ha dit si estaria disposat a presentar un candidat alternatiu. Però, en tot cas, tant és, perquè és que és una absoluta escenificació que no poden assumir ni el PNB ni Junts, pel que deia abans, perquè les contrapartides no existeixen. I perquè després també, és cert, i ho apuntaven tant l'Anna com el Vicent, seria molt difícil d'explicar a l'electorat de Catalunya o a Euskadi que tu acabis participant d'una operació que acabarà sí o sí lligant el futur de les polítiques que es facin a la condició de Vox.
Sí, no, i bueno, una miqueta el que dèiem és, si aquí l'únic que pot provocar un canvi de... A veure, jo m'agradaria dir que se'ns està quedant un país on sembla que l'alternança política deixi de ser un dret. Vull dir, a veure, sense entrar en si un prefereix que governi el PP o el PSOE, el que no pot ser és que hi hagi aquests enrocaments institucionals i que hi hagi gent que consideri normal aguantar com panxa en l'aire retardant com qui sigui convocatòries electorals, igual que tampoc sigui lògic que algú les vulgui precipitar abans d'hora perquè li convé. Però aquí sembla que estem banalitzant el dret a l'alternància electoral. Jo crec que és molt més senzill. Jo, si fos de Junts, no li harta fer mocions de censura instrumentals, què va fer Pujol quan es va cansar